El pont de Sant Joan, Ita Fàbregas.
Des de les 3 i fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 104.728 vehicles, dels 450.000 previstos fins a les 15 de demà, divendres. Aquesta xifra representa un 15% menys respecte al dia equivalent de 2016.
Llargues cues també a l'aeroport del Prat en aquest pont d'inici de la temporada d'estiu. Es preveuen fins diumenge més de 4.300 operacions, el doble que fa un any.
A partir de demà, l'aeroport del Prat, juntament amb Barajas, a Madrid, serà un dels més afectats per la vaga convocada per treballadors de Ryanair. El Ministeri de Transports ha decretat serveis mínims que poden arribar fins al 80%. Els sindicats denuncien que són abusius.
Pere Aragonès reivindica la llengua catalana i els llaços culturals entre els països catalans en l'acte institucional per la Diada de Sant Joan.
El president també ha destacat el solstici d'estiu aquesta nit de Sant Joan com a acte per celebrar la vida col·lectiva i individual després de 2 anys de pandèmia.
A través de la llengua, aquesta concepció oberta de nació, d'una nació que no és d'imposició, sinó que és d'adhesió, on l'únic requisit que es demana a qui vulgui participar d'aquest projecte compartit és que en vulgui formar part.
Protecció Civil demana molta precaució a l'hora de llançar petards o de fer foc a zones urbanes o boscoses.
Albert Perramon, responsable de Protecció Civil a Girona, ha explicat al programa Fet a Mida de la xarxa els consells bàsics a seguir durant aquesta nit.
Els consells més bàsics serien comprar els petards en establiments autoritzats, mirar les instruccions, no posar els petards a les butxaques i encendre els petards amb la metxa i des del seu extrem. La foguera s'ha de col·locar a una distància d'uns 15 metres dels cotxes i dels habitatges. S'ha de col·locar en una zona que hi hagi una mica de terra, si no n'hi ha, posar-ne. I després no es pot cremar tot. El paper no es pot cremar, la roba tampoc i els pots que puguin explotar tampoc, perquè pot provocar també un incendi.
Dispositius especials a les platges catalanes per aquesta revetlla. Les principals sales d'oci nocturn ja han venut el 100% de les entrades i el sector es mostra molt optimista pel volum de negoci que faran aquesta nit.
En declaracions a la xarxa, Joaquim Boada, secretari general de FICARSAM, també ha volgut desmarcar-se dels possibles incidents que puguin haver-hi amb els botellots o les festes il·legals.
Farem una tasca important de control i de donar seguretat a les nostres clients que estaran a dins dels nostres locals. Tot el que passi fora, evidentment, això són problemes d'ordre públic. En una nit com avui, en la qual hi ha molta competència deslleial, que val a dir, doncs, evidentment, nosaltres ens desmarquem una vegada més de lo que seria l'oci nocturn no controlat i il·legal i fem una crida al civisme i a les bones pràctiques.
A Tarragona torna enguany el concurs de castells que no se celebra des de 2018.
En la seva 28a edició reunirà 42 colles i se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a Tarragona. A més, el concurs presenta enguany novetats en la normativa.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
El concurs de castells torna després de 4 anys i celebra la seva 28a edició. Un total de 42 colles es tornaran a reunir a la Tarracorena i Torredembarra per oferir les seves millors actuacions. La venda d'entrades començarà el pròxim 27 de juliol i comptarà en un total de 5.940 localitzacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores podem tornar a veure alguns ruixats, especialment en zones del prelitoral, preferentment cap al sector entorn del massís del Montseny. I també veurem ruixats que creixeran cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, cap al sector occidental, sobretot, i també alguns ruixats que poden arribar des de la franja cap a la zona de l'Aragó i endinsant-se cap a punts de Ponent o també cap a l'entorn del massís del Port. Localment poden anar amb alguna tempesta, sobretot els del Pirineu, Prepirineu, també punts de, com dèiem, de la prelitoral, i cap al final del dia ser una miqueta més intensos al sector del Pirineu i del Prepirineu Occidental, amb una temperatura que avui en conjunt serà una mica més alta, vent de component sud més reforçat i amb àrea fins i tot de forta maror en alguns trams del litoral. De cara a demà, en general, després que aquesta propera revetlla circulin durant aquesta propera nit matinada, alguns intervals de núvols alts i mitjans amb algun ruixat del Pirineu i del Prepirineu, de cara a demà Esperem que l'ambient estigui força més assolellat, però amb possibilitat de xàfecs, de més núvols cap al sector de les comarques de Girona. Aquí localment també amb alguna tempesta i fins i tot podrien ser localment forts. Hi ha un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. Per altra banda, demà hi haurà algun ruixat també durant la tarda cap a l'extrem nord de la serralada pirinenca, amb una temperatura que en conjunt de cara a demà serà semblant o una mica més baixa a punts del nord-est. Tant en dissabte com diumenge, esperem que durant les tardes, sobretot, pugui haver-hi algun ruixat de tarda cap a la zona del Pirineu. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Cues aquesta tarda que han arribat als 20 quilòmetres a l'AP7 i a l'A2 en aquesta operació sortida pel pont de Sant Joan.
Des de les 3 i fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 104.728 vehicles, dels 450.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà divendres 24. Aquesta xifra representa un 15% menys respecte al dia equivalent de 2016. Interior ha desplegat un important dispositiu amb 4.500 Mossos d'Esquadra fent control de trànsit i alcoholèmia, un 30% més que l'any passat. També hi ha restriccions als camions a l'AP7. Tant aquesta tarda com diumenge hi s'han habilitat 100 quilòmetres de carrils addicionals per evitar la congestió de la via. Des d'interior es fa una crida a agafar el transport públic sempre que sigui possible, sortir de manera esglaonada, evitar les hores punta i consultar les incidències viàries abans de la sortida.
Doncs anem a veure aquestes incidències, a veure quin és l'estat ara mateix a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs la situació viària, com ja avanceu vosaltres, ha estat complexa, segueix complexa, però és cert que en aquests moments la retenció, la majoria de les retencions, sobretot en el cas de les rondes viària metropolitana, han disminuït i s'estan traslladant ja cap a zones de platja. Fem un repàs de les retencions més importants en aquests moments. En diumenge, encara a Castellbisbal, en sentit Lleida, a l'A2. En el cas de l'AP7 han disminuït algunes retencions i en concret tenim només ja 2 quilòmetres a Llinars en sentit Girona i a Granollers en el mateix sentit encara 7. En canvi, al tram sud, a Martorell cap a Tarragona, n'hi ha 15 de retencions. Pel que fa a altres punts amb retencions importants, C31, Badalona cap a Mataró, 6 quilòmetres. També problemes a Sitges, a la C32 en sentit Tarragona, 11 quilòmetres de circulació lenta. En el cas de Premià també hi ha retencions. I en el que, com dèiem, allà a la costa de Gironina tenim retencions a la C65 i a la C35 d'uns 13-14 quilòmetres cap a Platja d'Aro. Ara mateix ens acaben de comunicar també que s'ha produït una topada a la C55, a Caixervell i el Vilar, entre dos turismes, i hi ha 6 quilòmetres en sentit nord. Seguim una vegada més. Demanar-vos molta cautela i que en cas de retenció mantingueu les distàncies de seguretat. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. I atenció també si heu d'agafar algun vol, perquè l'aeroport del Prat, juntament amb Barajas, a Madrid, és un dels més afectats per la vaga convocada per treballadors de Ryanair a partir de demà. Just en un cap de setmana amb màxima activitat, només per aquests dies hi ha previstos més de 4.000 vols programats, el Ministeri de Transports ha decretat serveis mínims que poden arribar fins al 80%.
Els tripulants de cabina de Ryanair han convocat vaga els dies 24, 25, 26 i 30 de juny, a més de l'1 i 2 de juliol. A les rutes fins a l'estranger, el govern central ha establert el 80% de serveis mínims i els trajectes a ciutats espanyoles que es puguin fer en un mitjà de transport alternatiu en un termini igual o superior a 5 hores, els serveis mínims seran del 58%. La franja baixa, el 36%, s'aplicarà en els vols a ciutats espanyoles amb un recorregut inferior en transport alternatiu de 5 hores. Per la seva banda, el sindicat USO, Unió Sindical Obrera, considera totalment abusius els serveis mínims decretats. En un comunicat, el sindicat assenyala que la decisió presa pel govern espanyol vulnera el dret a vaga dels treballadors de la companyia aèria. Així mateix, USO denuncia l'actitud passiva de l'executiu de Pedro Sánchez i demana a l'administració que deixi de mirar cap a un altre costat.
De fet, des d'aquest inici del pont de Sant Joan, com dèiem, i fins diumenge s'esperen més de 4.300 operacions, el doble que fa un any.
Només per aquest dijous hi ha programades prop d'un miler d'operacions i tot plegat es nota a les terminals, amb molta afluència de públic i cues per facturar, sobretot a primera hora del matí, quan han arribat a ser d'una hora i mitja.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Entrem en matèria ja amb aquest especial Revetlla de Sant Joan, començant amb l'acte institucional de la Diada que ha presidit Pere Aragonès. El president ha reivindicat la llengua catalana i els llaços culturals entre els països catalans. També ha destacat el solstici d'estiu, aquesta nit de Sant Joan, com a acte per celebrar la vida col·lectiva i individual després de 2 anys de pandèmia. Mont Carvajal.
L'acte s'ha fet al pati de carruatges del Palau de la Generalitat. Ha començat amb l'encesa de la flama del Canigó dins 2 fanalets tancats i guarnits amb petits llaços grocs i de la Senyera. El president Aragonès ha assegurat que celebrar enguany el solstici d'estiu té un sentit especial després de la pandèmia.
Després de 2 anys en què una pandèmia n'ha repassat masses de vida, colles d'amics, famílies, entitats de barris i de viles i de ciutats d'arreu de Catalunya i dels països catalans es trobaran per celebrar la vida.
I ha reivindicat la llengua i la concepció oberta de nació.
A través de la llengua, aquesta concepció oberta de nació, d'una nació que no és d'imposició, sinó que és d'adhesió, on l'únic requisit que es demana a qui vulgui participar d'aquest projecte compartit és que en vulgui formar part.
També hi ha hagut intervencions musicals i lectura de fragments d'escrits catalans del País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i la Franja de Ponent.
Sens dubte, el lloc preferit per dur a terme la revetlla és la platja. Per això les platges metropolitanes han previst tot un dispositiu especial de neteja davant la previsió d'afluència multitudinària després d'aquests 2 anys de restriccions per la pandèmia. Helena Puigdueta.
Un dispositiu intensiu que començarà a les 6 del matí per tenir les platges a punt 3 hores després. Garbelladores i camions i un total de 160 operaris, entre els quals un reforç extra d'una 20ena de treballadors per fer neteja manual. Ho ha explicat a la xarxa Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l'AMB.
Sobretot a la banda nord de l'àrea metropolitana, a les platges de Badalona i Montgat, algunes que ja són molt estretes, no? Aleshores, també tenen pendents molt importants perquè després dels temporals de primavera i tardor passat doncs s'han quedat amb unes topografies molt, molt difícils per fer aquest garbellat, aquesta neteja en maquinària, que simplifica molt la feina, en realitat.
També s'han reforçat els equips que fan el manteniment de les instal·lacions i serveis de les platges. Controlaran que tot vagi a l'hora i poder resoldre amb rapidesa qualsevol incidència que s'hagi pogut produir durant la nit.
A banda de les platges, qui encara aquesta revetlla amb optimisme són els locals d'oci nocturn. Es tracta de la primera gran celebració sense cap tipus de restricció sanitària. Des de FECASARM, la patronal del sector, indiquen que la majoria de discoteques ja han venut el 100% de les entrades i es mostren molt optimistes pel volum de negoci que faran aquesta nit.
En declaracions a la xarxa, Joaquim Boada, secretari general d'aquesta entitat, també ha volgut desmarcar-se dels possibles incidents que pugui haver-hi amb els putellots o les festes il·legals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ara sí, recuperem aquestes declaracions a la xarxa que dèiem Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM, també, com dèiem, ha volgut desmarcar-se dels possibles incidents que puguin haver-hi amb els botellots o les festes il·legals aquesta nit.
farem una tasca important de control i de donar seguretat a les nostres clients que estaran a dins dels nostres locals. Tot el que passi fora, evidentment, això són problemes d'ordre públic. En una nit com avui, en la qual hi ha molta competència deslleial, que val a dir, doncs, evidentment, nosaltres ens desmarquem una vegada més de lo que seria l'oci nocturn no controlat i il·legal i fem una crida al civisme i a les bones pràctiques.
I si una cosa no pot faltar en aquesta revetlla són les coques. Els pastissers catalans preveuen un Sant Joan molt bo en venda de coques, confien de fet vendre més de 1,8 milions de coques artesanes. És la previsió del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que creu que l'efecte del pont els afavorirà. Sigui com sigui, aquest ja s'ha produït aquest dia ja s'ha produït llargues cues a les pastisseries, cues que s'han anat repetint al llarg de la jornada malgrat l'augment dels preus. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
El director general del Forn Valero, Modest Corcelles, assegura que no era possible mantenir preus, però tampoc era viable equiparar-los als costos.
Similars, però una mica a l'alta. Els preus, els costos han pujat moltíssim. La farina, els ous, tot s'ha pujat moltíssim. I, bueno, ja una mica hem hagut de repercutir. No del tot, perquè se'ns espantaria la clientela, no? Però una miqueta sí, perquè si no, no tirem endavant. Això no pot ser, vull dir, no tenim més remei. Però bueno, hem incrementat el mínim possible, i no tots els productes igual, hem anat mirant a veure quins sí, quins no. I tot i així tenim uns preus que no fos competitiu.
Tot i això, els forners preveuen que les vendes aniran millor que l'any passat perquè la revetlla se celebrarà com abans de la pandèmia, sense restriccions de cap tipus.
No hi ha revetlla sense petards ni fogueres. En aquest sentit, Protecció Civil demana molta precaució a l'hora de llançar petards o de fer foc a zones urbanes o boscoses.
Albert Perramon, responsable de Protecció Civil a Girona, explicava al programa Fet a Mida de la Xarxa els consells bàsics a seguir durant aquesta nit.
Els consells més bàsics serien comprar els petards en establiments autoritzats, mirar les instruccions, no posar els petards a les butxaques i encendre els petards amb la metxa i des del seu extrem. La foguera s'ha de col·locar a una distància d'uns 15 metres dels cotxes i dels habitatges. S'ha de col·locar en una zona que hi hagi una mica de terra, si no n'hi ha, posar-ne. I després no es pot cremar tot. El paper no es pot cremar, la roba tampoc i els pots que puguin explotar tampoc, perquè pot provocar també un incendi.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I a aquesta hora també arriba la flama del Canigó als principals pobles de Catalunya. Ho fa després de 2 anys de pandèmia. Des de primera hora del matí ha començat el repartiment d'aquest foc simbòlic. Corredors, excursionistes i ciclistes l'han anat repartint per encendre les fogueres d'aquest vespre. Un dels punts on també l'esperen és a Sant Cugat del Vallès. Per tant, anem cap allà. Cugat Mèdia, Sergio Morales, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, tot a punt per l'arribada un any més de la flama del Canigó a Sant Cugat. Avui és el dia de la revetlla i ja es nota aquí als carrers del poble. Enguany aquesta tradició, organitzada per Òmnium Cultural, posa el focus a la defensa de la llengua catalana. Però abans, si us sembla, repassem una mica les activitats que començaran amb força cap a 7:45 del vespre amb la rebuda de les cercaviles que porten la flama i que encendran la foguera, que a més podrà construir enguany, com a novetat, la ciutadania. Ho farà llançant-hi branquillons. Això serà a les 9 del vespre. Enguany, la flama té com a manifest unitari un text escrit per l'activista i editor valencià Eliseu Climent. És un text que lloa la llengua, que fonamenta la nostra llengua, que vehicula les nostres idees, que dona forma als nostres ideals i que ramifica una multitud de fórmules locals que l'endolceixen i, a més, la fan rica. La flama, per qui no ho sàpiga, és una tradició vinculada al solstici d'estiu que té lloc cada any a diversos indrets dels països catalans entre el 22 i el 23 de juny des de 1955. Aquí a Sant Cugat ho fem avui, el dia 23 de juny. D'aquí una estona, si us sembla, tornem a parlar i us expliquem com va aquesta encesa de la flama.
Doncs, efectivament, gràcies, Sergio Morales. I pel que fa a les propostes de revetlla, a Tarragona, Sant Joan a terra sense restriccions, i això es notarà als carrers. Els grups de foc de la ciutat tornaran a ser els protagonistes de la cercavila que acabarà amb l'encesa de la foguera a la plaça Corsini. També hi haurà gresca i revetlles a la part baixa. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Com a novetat, els grups de foc seran els portants de la flama del Canigó durant la cercavila per tal d'encendre finalment la foguera de la plaça del Mercat. I és que Tarragona s'omplirà de revetlles. A 9:45, les associacions de veïns i de joves de la part baixa i del port organitzen un sopar a la fresca i una festa a la plaça dels Carros. Inés Soler, consellera de Cultura i Festes, destaca el retorn a la normalitat, però fa una crida a mantenir la prudència.
Cal seguir una sèrie de mesures i de protecció que, bueno, com que ja les hem incorporat pràcticament en el nostre dia a dia, doncs ja s'aniran complint i esperem, no, que es quedi en això, no, en un repunt o dins d'aquesta normalitat, que hi hagi aquests repunts i que no fem cap passa enrere amb això, amb el bitxo aquest que comentaves.
Divendres, a 8:15 del vespre, a la plaça de la Font, les quatre colles castelleres de la ciutat faran la primera diada de la temporada amb el sistema de rondes de la Tarragonina.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més qüestions en clau política. El ple de Barcelona denuncia l'incompliment de les inversions estatals a la ciutat. Ho ha fet després d'aprovar dues propostes d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que plantegen quantificar les obres pressupostades i que no estan executades i crear un fons de compensació. Maria Costa.
Bon dia. Les dues propostes han tirat endavant amb tots els vots a favor, excepte l'abstenció del PSC i el PP a la mesura d'Esquerra. Aquesta ha estat la denúncia del republicà Ernest Maragall i Ferran Mascarell de Junts.
La conclusió és clara. L'Estat ha desistit de complir en Catalunya. L'Estat ha dimitit de Catalunya.
Abonen, per tant, la idea d'abandonar Barcelona, de convertir-la en una ciutat de segona. Pressuposten poc i executen menys.
Malgrat el suport, la resta de grups han recriminat a la Generalitat la falta d'inversió a la ciutat. Escoltem la socialista Laia Bonet i Janet Sanz, de Barcelona en Comú.
Jo no sé exactament qui ha dimitit i de què ha dimitit, senyor Maragall, respecte a Barcelona. El compromís de la Generalitat amb Barcelona és deficient i el nivell d'exigència que tenen vostès amb la Generalitat és senzillament inexistent.
Voldríem veure també el govern de la Generalitat prioritzant dins de les seves inversions aquestes actuacions que són tan necessàries. Exigència tota, sempre, però per tothom.
Un ple que, per cert, ha aprovat atorgar la medalla d'or al mèrit cívic a títol pòstum a l'arquitecte Ricardo Bofill, que va morir al gener.
En cultura, Tarragona torna enguany al concurs de castells que no se celebra des de 2018 en la seva 28a edició. Reunirà 42 colles i se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a Tarragona. A més, el concurs presenta enguany novetats en la normativa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
El concurs de castells torna després de 4 anys i celebra la seva 28a edició. Un total de 42 colles es tornaran a reunir a la Tarracorena i Torredembarra per oferir les seves millors actuacions. El concurs torna en el mateix format de 3 jornades diferents de castells. La primera a Torredembarra, el 25 de setembre, on actuaran 12 colles, i el cap de setmana de l'1 i 2 d'octubre a la Tarracorena amb 18 i 12 colles respectivament. En el concurs d'enguany no es té en compte les poques actuacions de 2020 i 2021 i es comptabilitzarà a partir de l'1 de setembre del 2019 fins al 31 d'agost d'aquest 2022. Esther Roca, directora castellera del concurs de castells, ha esmentat que en l'àmbit tècnic no s'han considerat fer molts canvis substancials.
S'accepta l'aleta a l'antiga, que és que en el cas dels pilars, l'enxaneta, en comptes d'aixecar la mà, es posa les mans a la cintura. I després també és en el cas de les estructures múltiples, és a dir, en el cas de l'estructura del 5, del 7 i del 9, en aquest cas hi haurà tantes penalitzacions com accions mal realitzades.
La venda d'entrades començarà el pròxim 27 de juliol i comptarà en un total de 5.940 localitzacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, Girona, Barça i Espanyol ja coneixen el calendari de Lliga de la primera divisió. A la primera jornada del campionat, el cap de setmana del 13 i 14 d'agost, el Girona visitarà el camp del València, el Barça rebrà el Rayo Vallecano i l'Espanyol jugarà a Vigo contra el Celta. Recordem que la Lliga s'atura el 9 de novembre, del 9 de novembre fins al 29 de desembre pel Mundial de Qatar. El Barça espanyol de la primera volta jugarà el dia 31 de desembre al Camp Nou i també hem de destacar que el clàssic Madrid-Barça serà el 16 d'octubre. D'altra banda, també en futbol, Sergi Arranz fitxa pel Sant Andreu, el davanter de Figueres, que ha estat el pitxitxi i clau en l'ascens a la segona federació de l'Olot, ha signat contracte per una temporada amb l'entitat barcelonina. Arranz, protagonista avui a l'enjoc de la xarxa.
Jugar a segona federació sí que pot semblar molt bonic, però també és molt bonic poder jugar amb el Sant Andreu i lluitar per coses importants. Ells ja saben el que jo penso i ja està. Ells van fer el comunicat que van fer, jo el respecto, els estic molt agraït als companys i a l'afició i res, tinc un record bonic de tot l'any que hem passat junts.
A més de l'Olot, Sergi Arranz ha jugat al Terrassa, l'Horta i a la Cerdanyola. En bàsquet, en el món de la cistella, el Cadí la seu fitxa la belga Elis Ramet des de UAU Lleida Ràdio Informa. Sergi Guiu.
Elis Ramet és una base esquerrana de 171 centímetres d'alçada que viurà a la Seu d'Urgell la seva primera aventura professional fora de casa després de disputar 10 temporades amb només 23 anys a la Top Division Women, la primera divisió belga. Una incorporació que Jordi Acero, entrenador del Cadí la seu, valorava de la següent forma.
Per part de nivell de joc estem contents perquè creiem que és una jugadora que ens aportarà ritme a nivell de direcció, una jugadora que físicament és potent i que tant a nivell ofensiu, a nivell de direcció com a nivell defensiu tenim bones cames per apretar les jugadores rivals i crec que ens aportarà molt en el perfil que estàvem buscant. Té bon tir de 3 també i bueno, junt amb les seves ganes, com deia al principi, de créixer, crec que és una peça que s'encaixarà ràpid al nostre equip, al nostre joc.
Amb ella ja són 7 les peces del Cadí la Seu 2022-2023. Ariadna Pujol, Laura Penya, Montse Brutons, Júlia Soler, Georgina Bahí, Paula Estrodmain i la mateixa Eli Ramet.
I un darrer apunt, demà a les 8 del vespre al Palau de Plegamans es pot adjudicar el títol de l'Hockey Lliga Femenina.
Moltíssimes gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Anny.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno a anar acompanyada i farem una ruta en tractoret. En aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pi fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. Ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Cues aquesta tarda que han arribat als 20 quilòmetres a l'AP7 i a l'A2 en aquesta operació sortida pel pont de Sant Joan. Nita Fàbregas.
Des de les 3 i fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 104.728 vehicles. Dels 450.000 previstos fins als 3 de la tarda de demà divendres 24. Aquesta xifra representa un 15% menys respecte al dia, al mateix dia equivalent a l'any 2016.
Llargues cues també a l'aeroport del Prat en aquest pont d'inici de la temporada d'estiu. Es preveuen fins diumenge més de 4.300 operacions, el doble que fa un any.
A partir de demà, l'aeroport del Prat, juntament amb Barajas, a Madrid, serà un dels més afectats per la vaga convocada pels treballadors de Ryanair. El Ministeri de Transports ha decretat serveis mínims que poden arribar fins al 80%. Els sindicats denuncien que són abusius.
Pere Aragonès reivindica la llengua catalana i els llaços culturals entre els països catalans en l'acte institucional per la Diada de Sant Joan.
El president també ha destacat el solstici d'estiu aquesta nit de Sant Joan com a acte per celebrar la vida col·lectiva i individual després de 2 anys de pandèmia.
A través de la llengua, aquesta concepció oberta de nació, d'una nació que no és d'imposició, sinó que és d'adhesió, on l'únic requisit que es demana a qui vulgui participar d'aquest projecte compartit és que en vulgui formar part.
Malgrat les restriccions imposades en molts municipis, els petards tindran, com sempre, un protagonisme destacat aquesta nit.
A la Garriga, les casetes esperen que les vendes es mantinguin força similars, malgrat que només s'ha autoritzat la venda pirotècnica entre el 20 i el 23 de juny.
Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Aquest any, malgrat la revetlla és a les portes d'un pont, s'espera que el volum de negoci sigui més o menys similar. De fet, la major part del negoci es fa durant la jornada d'avui. De mitjana, els garriguencs acostumen a gastar-se entre 30 i 40 euros en pirotècnia.
A Tarragona, Sant Joan a terra, sense restriccions.
Els grups de foc de la ciutat tornaran a ser els protagonistes de la cercavila, que acabarà amb l'encesa de la foguera de la plaça Corsini. També hi haurà gresca i revetlles a la part baixa.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El concurs de castells torna després de 4 anys i celebra la seva 28a edició. Un total de 42 colles es tornaran a reunir a la Tarraco Arena i Torredembarra per oferir les seves millors actuacions. La venda d'entrades començarà el pròxim 27 de juliol i comptarà en un total de 5.940 localitzacions.
En cultura, a Tarragona torna enguany el concurs de castells, que no se celebra des de 2018.
En la seva 28a edició reunirà 42 colles i se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a Tarragona. A més, el concurs presenta enguany novetats en la normativa.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
El concurs de castells torna després de 4 anys i celebra la seva 28a edició. Un total de 42 colles es tornaran a reunir a la Tarraco Arena i Torredembarra per oferir les seves millors actuacions. La venda d'entrades començarà el pròxim 27 de juliol i comptarà en un total de 5.940 localitzacions.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores podem tornar a veure alguns ruixats, especialment en zones del prelitoral, preferentment cap al sector entorn del massís del Montseny. I també veurem ruixats que creixen cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, cap al sector occidental, sobretot, i també alguns ruixats que poden arribar des de la franja cap a la zona de l'Aragó i endinsant-se cap a punts de Ponent o també cap a l'entorn del massís del Port. Localment poden anar amb alguna tempesta, sobretot els del Pirineu, Prepirineu, també punts de, com dèiem, de la prelitoral, i cap al final del dia ser una miqueta més intensos al sector del Pirineu i del Prepirineu Occidental, amb una temperatura que avui en conjunt serà una mica més alta, vent de component sud més reforçat i amb àrea fins i tot de forta maror en alguns trams del litoral. De cara a demà, en general, després que aquesta propera revetlla circulin durant aquesta propera nit i matinada, alguns intervals de núvols alts i mitjans amb algun ruixat del Pirineu i del Prepirineu, de cara a demà esperem que l'ambient estigui força més assolellat, però amb possibilitat de xàfecs, de més núvols cap al sector de les comarques de Girona. Aquí localment també amb alguna tempesta i fins i tot podrien ser localment forts. Hi ha un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. Per altra banda, demà hi haurà algun ruixat també durant la tarda cap a l'extrem nord de la serralada pirinenca, amb una temperatura que en conjunt de cara a demà serà semblant o una mica més baixa a punts del nord-est. Tant en dissabte com diumenge, esperem que durant les tardes, sobretot, pugui haver-hi algun ruixat de tarda cap a la zona del Pirineu. És tot d'augment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Cues aquesta tarda que han arribat als 20 quilòmetres a l'AP7 i a l'A2 en aquesta operació sortida pel pont de Sant Joan.
Des de les 3 i fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 104.728 vehicles dels 450.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà divendres 24. Aquesta xifra representa un 15% menys respecte al dia equivalent al 2016. Interior ha desplegat un important dispositiu amb 4.500 Mossos d'Esquadra fent controls de trànsit i alcoholèmia, un 30% més que l'any passat. També hi ha restriccions als camions a l'AP7 tant aquesta tarda com diumenge, i s'han habilitat 100 quilòmetres de carrils addicionals per evitar la congestió de la via. Des d'interior es fa una crida a agafar el transport públic sempre que sigui possible, sortir de manera esglaonada, evitar les hores punta i consultar les incidències viàries abans de la sortida.
En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou, Lali. Doncs la situació viària encara segueix complexa, evidentment no tant, ja que, per exemple, les rondes han millorat molt i l'entorn metropolità també, però encara hem de comptar amb retencions, per exemple, a la AP7, on tenim 14 quilòmetres a Granollers en sentit Girona, i en el cas de la Martorell en sentit Tarragona, 15, en el cas de Granollers s'han juntat dues de les retencions que hi havia. En canvi, ha millorat la 2, que presentava 18 quilòmetres, a Castellbisbal en sentit Lleida, ara només n'hi ha 5. S'afegeixen retencions com la B24, i en el cas, per exemple, de la C31 a Badalona cap a Mataró, encara tenim problemes. Traslladem-nos a Girona, on tenim tot el que són les vies que accedeixen a la Costa Brava amb problemes, per exemple, a C65 hi ha 14 quilòmetres cap a Platja d'Aro, i també a la C35 apareixen ja també retencions a la C31, de Castell Platja d'Aro a Palafrugell, a la Nacional 2 també, i per tant hem de demanar molta cautela a les zones del Maresme, també amb bastanta mobilitat, però sortosament de moment hem de dir que no hi ha hagut accidents i que tot va millorant poc a poc, però amb retencions. Doncs de seguim demanant paciència i que tingueu una bona revetlla. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies, Sílvia. I atenció també si heu d'agafar algun vol, perquè l'aeroport del Prat, juntament amb Barajas, a Madrid, és un dels més afectats per la vaga convocada per treballadors de Ryanair a partir de demà. Just en un cap de setmana amb màxima activitat, només aquests dies hi ha 4.000 vols programats. El Ministeri de Transports ha decretat serveis mínims que poden arribar fins al 80%.
Els tripulants de cabina de Ryanair han convocat vaga els dies 24, 25, 26 i 30 de juny, a més del 1 i 2 de juliol. A les rutes fins a l'estranger, el govern central ha establert el 80% de serveis mínims i els trajectes a ciutats espanyoles que es puguin fer en un mitjà de transport alternatiu en un termini igual o superior a 5 hores, els serveis mínims seran del 58%. La franja més baixa, el 76%, s'aplicarà en els vols a ciutats espanyoles amb un recorregut inferior en transport alternatiu de 5 hores. Per la seva banda, el sindicat Unió Sindical Obrera considera totalment abusius els serveis mínims decretats. En un comunicat, el sindicat assenyala que la decisió presa pel govern espanyol vulnera el dret a vaga dels treballadors de la companyia aèria. Així mateix, Uso denuncia l'actitud passiva de l'executiu de Pedro Sánchez i demana a l'administració que deixi de mirar cap a un altre costat.
De fet, des d'aquest inici del pont de Sant Joan i, com dèiem abans, fins diumenge s'esperen més de 4.300 operacions, el doble que fa un any.
Només per aquest dijous hi ha programades prop d'un miler d'operacions i tot plegat es nota a les terminals amb molta afluència de públic i cues per facturar, sobretot a primera hora del matí, quan han arribat a ser d'una hora i mitja.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Entrem en matèria ja amb aquest especial Revetlla de Sant Joan, començant amb l'acte institucional de la Diada que ha presidit Pere Aragonès. El president ha reivindicat la llengua catalana i els llaços culturals entre els països catalans. També ha destacat el solstici d'estiu, aquesta nit de Sant Joan, com a acte per celebrar la vida col·lectiva i individual després de 2 anys de pandèmia. Mont Carvajal.
L'acte s'ha fet al pati de carruatges del Palau de la Generalitat. Ha començat amb l'encesa de la flama del Canigó dins 2 fanalets tancats i guarnits amb petits llaços grocs i de la senyera. El president aragonès ha assegurat que celebrar enguany el solstici d'estiu té un sentit especial després de la pandèmia.
Després de 2 anys en què una pandèmia n'ha repassat masses de vida, colles d'amics, famílies, entitats de barris i de viles i de ciutats d'arreu de Catalunya i dels països catalans es trobaran per celebrar la vida.
I ha reivindicat la llengua i la concepció oberta de nació.
A través de la llengua, aquesta concepció oberta de nació, d'una nació que no és d'imposició, sinó que és d'adhesió, on l'únic requisit que es demana a qui vulgui participar d'aquest projecte compartit és que en vulgui formar part.
També hi ha hagut intervencions musicals i lectura de fragments d'escrits catalans del País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i la Franja de Ponent.
Sens dubte, el lloc preferit per dur a terme la revetlla aquesta nit és la platja. Per això les platges metropolitanes han previst tot un dispositiu especial de neteja davant la previsió d'afluència multitudinària després dels 2 anys de restriccions per la pandèmia. Helena Puigdueta.
Un dispositiu intensiu que començarà a les 6 del matí per tenir les platges a punt 3 hores després. Garbelladores i camions i un total de 160 operaris, entre els quals un reforç extra d'una 20ena de treballadors per fer neteja manual. Ho ha explicat a la xarxa Daniel Palacios, cap del servei de platges de l'AMB.
Sobretot a la banda nord de l'àrea metropolitana, a les platges de Badalona i Montgat, algunes que ja són molt estretes, no? Aleshores, també tenen pendents molt importants perquè després dels temporals de primavera i tardor passat doncs s'han quedat amb unes topografies molt, molt difícils per fer aquest garbellat, aquesta neteja en maquinària, que simplifica molt la feina, en realitat.
També s'han reforçat els equips que fan el manteniment de les instal·lacions i serveis de les platges. Controlaran que tot vagi a l'hora i poder resoldre amb rapidesa qualsevol incidència que s'hagi pogut produir durant la nit.
I si una cosa no pot faltar en aquesta revetlla són les coques. Els pastissers catalans preveuen un Sant Joan molt bo en venda de coques, confien en vendre més d'1,8 milions de coques artesanes. És la previsió del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que creu que l'efecte del pont els afavorirà. Sigui com sigui, aquest matí ja s'ha produït llargues cues a les pastisseries i a aquesta hora volem saber si tothom ha recollit ja la seva coca. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, bona tarda.
Bona tarda. Les coques de fruita i de crema són les més escollides pels veïns de Lleida, tot i que aquest any els pastissers han afegit un sortit de coques i una novetat, farcides de nata, una altra de xocolata per als més menuts i una innovadora i fresca de mojito, que compta amb ingredients com crema de llima, xarop de rom i brioix amb menta. El Gremi de Forners de Lleida preveu vendre enguany 360.000 coques dolces i prop de 300.000 coques salades. Així ho ha explicat la presidenta del Gremi, Pilar Marqués.
Sí, 360.000. Y luego de saladas, esto sí que ha subido, porque, bueno, como durante todo el año se venden y la gente ya ya se toma como la coca de recapte algo muy, muy suyo, pues estaremos en las 300.000.
També recordar que els clients poden notar un augment de preu en les coques per l'encariment de les matèries primeres i de l'energia, però que aquest increment serà mínim. Bona revetlla a tothom.
Doncs moltíssimes gràcies, Karen Alfonso. I malgrat les restriccions imposades en molts municipis, els petards tindran, com sempre, un protagonisme destacat. A la Garriga, les casetes esperen que les vendes es mantinguin força similars, malgrat que només s'ha autoritzat la venda de pirotècnia entre el 20 i el 23 de juny. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Aquest any, malgrat la revetlla, és a les portes d'un pont, s'espera que el volum de negoci sigui més o menys similar. Una de les situacions que ha canviat és que, en comptes de 3 casetes, a la Garriga enguany hi ha 4 i es poden repartir més les vendes. De fet, la major part del negoci es fa durant la jornada d'avui. La propietària de dues de les casetes de la Garriga, Juliet Grau, fa previsions de les vendes d'aquest any.
Aquest Sant Joan no deixa de ser com els altres, perquè ens està fent el mateix que ens fa cada any. Grans calors, després et venen pluges de cop... és el que hi ha. La diferència més gran, doncs, que aquest any en lloc de ser 3 casetes de petards en són 4. Llavors són més a repartir, per tant, la gent es pot diversificar més.
De mitjana, els garriguencs acostumen a gastar-se entre 30 i 40 euros en pirotècnia. Cal tenir present que la Garriga s'ha prohibit llançar coets i petards voladors i això pot fer variar les xifres.
I a aquesta hora també arriba la flama del Canigó als principals pobles de Catalunya. Ho fa després de 2 anys de pandèmia. Des de primera hora del matí ha començat el repartiment d'aquest foc simbòlic. Corredors, excursionistes i ciclistes l'han anat repartint per encendre les fogueres d'aquest vespre. Un dels punts on també l'esperen és a Sant Cugat del Vallès. Per tant, anem cap allà. Cugat Mèdia, Sergio Morales, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, mira, ara mateix aquí a la plaça d'Octavi al bell mig de Sant Cugat ja hi ha desenes de persones que esperen l'arribada de la flama del Canigó, una flama que arribarà de la mà de les entitats de cultura popular i tradicional del poble i ho farà en 2 cercaviles que haurien d'arribar ara entre 7:45 i les 8 ja hauria d'estar per aquí aquestes 2 columnes que arriben amb diferents flames, totes provinents del Canigó. Una vegada arribi, moment per actuacions a plaça de cultura popular amb els castellers, els diables, els bastoners, i quan tot això hagi passat, cap a les 9, ja serà el moment d'encendre la foguera enguany, una foguera especial, ja que l'encesa serà participativa perquè la ciutadania podrà posar-hi el seu granet de sorra llançant-hi branquillons que faran més grossa aquesta flama del Canigó, que enguany, a més, torna sense restriccions a causa de la Covid-19. Per tant, torna la normalitat en tots els sentits aquí a Sant Cugat.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergio. I pel que fa a les propostes de revetlla a l'Espluga de Francolí, l'Ajuntament ha decidit il·luminar el poble amb 1.500 bengales repartides. Les ha repartit pels forns del municipi perquè tothom tingui una bona revetlla. L'Espluga FM, Pep Morató.
La regidoria de comerç de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i els mateixos diables han apostat un any més per la iniciativa de dinamització comercial i festiva amb el projecte Il·luminem l'Espluga. Es tracta d'una campanya amb la qual s'han repartit més de 1.500 bengales a fons i pastisseries de la població i el qual els espluguins la poden aconseguir amb la compra de coques de Sant Joan. El regidor de Comerç i Cultura, Enric Mercader, ens ho detalla.
I ara seguim donant suport al comerç local, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic, amb aquestes més de 1.500 bengales que repartirem en aquests forns i aquestes pastisseries. Per tant, una iniciativa que uneix cultura, la festa, però també la tradició i, per tant, també el comerç.
Aquesta és una proposta que pretén apropar la revetlla a les llars espluguines i que convide a encendre les bengales durant els sopars de revetlla.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions en clau política. El ple de Barcelona denuncia l'incompliment de les inversions estatals a la ciutat. Ho ha fet després d'aprovar dues propostes d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que plantegen quantificar les obres pressupostades i que no estan executades i crear un fons de compensació. Maria Costa.
Bon dia. Les dues propostes han tirat endavant amb tots els vots a favor, excepte l'abstenció del PSC i el PP a la mesura d'Esquerra. Aquesta ha estat la denúncia del republicà Ernest Maragall i Ferran Mascarell de Junts.
La conclusió és clara. L'Estat ha desistit de complir en Catalunya. L'Estat ha dimitit de Catalunya.
Abonen, per tant, la idea d'abandonar Barcelona, de convertir-la en una ciutat de segona. Pressuposten poc i executen menys.
Malgrat el suport, la resta de grups han recriminat a la Generalitat la falta d'inversió a la ciutat. Escoltem la socialista Laia Bonet i Janet Sanz, de Barcelona en Comú.
Jo no sé exactament qui ha dimitit i de què ha dimitit, senyor Maragall, respecte a Barcelona. El compromís de la Generalitat en Barcelona és deficient i el nivell d'exigència que tenen vostès amb la Generalitat és senzillament inexistent.
Voldríem veure també el govern de la Generalitat prioritzant dins de les seves inversions aquestes actuacions que són tan necessàries. Exigència tota, sempre, però per tothom.
Un ple que, per cert, ha aprovat atorgar la medalla d'or al mèrit cívic a títol pòstum a l'arquitecte Ricardo Bofill, que va morir al gener.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crònica social obre la mort d'un home de 74 anys i nacionalitat alemanya que ha mort aquesta tarda ofegat mentre es banyava a la platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà.
L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut passades les 3 de la tarda. Un socorrista de la platja ha informat que havien tret de l'aigua un home inconscient i l'estaven intentant reanimar a la platja. Ràpidament s'han desplaçat al lloc dues unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques, que han estat fent les maniobres de reanimació i que finalment ha resultat infructuoses. La platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador disposa de servei de vigilància i en el moment del succés onejava la bandera groga.
Més qüestions. Usted Castès anuncia vagues per l'inici del proper curs i el departament no mou fitxa i accepta les demandes de la comunitat educativa. El sindicat recorrerà en breu al calendari escolar i ha portat als jutjats les adjudicacions del personal interí per les vacants del proper curs. David Navarro.
USTEC no es rendeix. Tot i la baixada de la participació a les darreres mobilitzacions, el sindicat vol denunciar l'actuació d'una conselleria que considera autoritària. Denuncia que l'aplicació del nou calendari sense més recursos, com la contractació de 3.500 nous professors o la recuperació de l'hora lectiva, serà un desastre. Per això, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha avançat que si el departament no es mou, el curs començarà en vagues.
Us anunciarem aviat les dates d'aquestes mobilitzacions. I ja està. Llavors, doncs, així estem i acabem el curs malament i potser el començarem malament. Si el comencem bé, serà voluntat del nostre senyor conseller i de tot el seu equip.
El sindicat ha portat davant dels tribunals les adjudicacions del personal interí per a les vacants del proper curs, perquè obliguen a estar disponible pel nou centre els 5 primers dies de juliol, entre d'altres raons. També ha dit que recorrerà el calendari escolar imposat per la conselleria, però encara no ha decidit si en demanarà la suspensió cautelar.
En cultura, a Tarragona torna enguany el concurs de castells que no se celebra des de 2018. En la seva 28a edició reunirà 42 colles i se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a Tarragona. A més, el concurs presenta enguany novetats en la normativa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
El concurs de castells torna després de 4 anys i celebra la seva 28a edició. Un total de 42 colles es tornaran a reunir a la Tarracorena i Torredembarra per oferir les seves millors actuacions. El concurs torna en el mateix format de 3 jornades diferents de castells. La primera a Torredembarra el 25 de setembre, on actuaran 12 colles, i el cap de setmana de l'1 i 2 d'octubre a la Tarracorena amb 18 i 12 colles respectivament. En el concurs d'enguany no es té en compte les poques actuacions del 2020 i 2021 i es comptabilitzarà a partir de l'1 de setembre del 2019 fins al 31 d'agost d'aquest 2022. Esther Roca, directora castellera del concurs de castells, ha esmentat que en l'àmbit tècnic no s'han considerat fer molts canvis substancials.
S'accepta l'aleta a l'antiga, que és que en el cas dels pilars, l'enxaneta, en comptes d'aixecar la mà, es posa les mans a la cintura. I després també és en el cas de les estructures múltiples, és a dir, en el cas de l'estructura del 5, del 7 i del 9, en aquest cas hi haurà tantes penalitzacions com accions mal realitzades.
La venda d'entrades començarà el pròxim 27 de juliol i comptarà en un total de 5.940 localitzacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En futbol, Girona, Barça i Espanyol ja coneixen el calendari de Lliga de Primera Divisió de la nova temporada. A la primera jornada del campionat, cap de setmana del 13 i 14 d'agost, el Girona visitarà el camp del València, el Barça rebrà el Rayo Vallecano i l'Espanyol jugarà a Vigo contra el Celta. Recordem que la Lliga s'atura del 9 de novembre fins al 29 de desembre pel Mundial de Qatar. El Barça espanyol de la primera volta jugarà el 31 de desembre al Camp Nou, l'Espanyol Girona el 8 de gener i el Girona Barça la darrera jornada de la primera volta serà el 29 de gener. A la jornada número 9, clàssic Madrid-Barça el 16 d'octubre. Encara en futbol, Sergi Arranz ha fitxat pel Sant Andreu, el davanter de Figueres, que ha estat el pitxitxi i clau en l'ascens de l'Olot a segona federació, ha signat contracte per una temporada amb l'entitat barcelonina. Arranz, protagonista avui a l'Enjoc de la Xarxa.
Jugar a segona federació sí que pot semblar molt bonic, però també és molt bonic poder jugar amb el Sant Andreu i lluitar per coses importants. Ells ja saben el que jo penso i ja està. Ells van fer el comunicat que van fer, jo el respecto, els estic molt agraït als companys i a l'afició i res. Tinc un record bonic de tot l'any que hem passat junts.
Sergi Arranz, que arriba provinent de l'Olot. En bàsquet, en el món de la cistella, notícia al Cadí la Seu, que ha fitxat la belga Elis Ramet. Ens informa des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Elis Ramet és una base esquerrana de 171 centímetres d'alçada que viurà a la Seu d'Urgell la seva primera aventura professional fora de casa, després de disputar 10 temporades, amb només 23 anys, a la Top Division Women, la primera divisió belga. Una incorporació que Jordi Acero, entrenador del Cadí la Seu, valorava de la següent forma.
Per part de nivell de joc, estem contents perquè creiem que és una jugadora que ens aportarà ritme a nivell de direcció, una jugadora que físicament és potent i que tant a nivell ofensiu, a nivell de direcció com a nivell defensiu tenim bones cames per apretar les jugadores rivals i crec que ens aportarà molt en el perfil que estàvem buscant. Té bon tir de 3 també i bueno, junt amb les seves ganes, com deia al principi, de créixer, crec que és una peça que s'encaixarà ràpid al nostre equip, al nostre joc.
Amb ella ja són 7 les peces del Cadí la Seu 2022-2023. Ariadna Pujol, Laura Penya, Montse Brutons, Júlia Soler, Georgina Bahí, Paula Estrotmin i la mateixa Elis Ramet.
Gràcies, Sergi Guiu, des d'UAU Lleida Ràdio i demà molt pendents del Palau de Plegamans, que pot guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Novament es pot adjudicar el títol al conjunt un bellesà.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez, del control tècnic, Ita Fàbregas, a la redacció, Joan Barberà, als esports, Arnau Olmos, a l'edició, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau, molt bona revetlla.
Notícies en Xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local.
Voleiava cara al creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adéu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu, com ella diu, s'ha malcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que
era per abans d'ahir. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. El Departament d'Interior ha desplegat el dispositiu de Sant Joan més gran de la història. Si bé és cert que no fa la calor dels darrers dies, es demana extremar les precaucions per tenir una revetlla segura. Els petards poden causar incendis i per això s'han establert algunes restriccions com la prohibició d'enlairar fanalets o fer foc a menys de 500 metres d'una zona forestal. Ho ha explicat la sotsdirectora de Protecció Civil Imma Soler al programa Connecticut de la xarxa.
Aquests fanalets, aquests utensilis que no es pot tenir un control sobre ells més en aquest moment, amb aquest important risc d'incendi que tenim, no són gens adequats d'utilitzar-se. No es poden fer fogueres a menys de 500 metres del bosc, mai. Uh-huh. Estem fent un ús d'una via pública, per tant, aquestes fogueres tenen que estar autoritzades. Està prohibit encendre o fer guspires a menys de 500 metres del bosc i amb això hem de ser molt estrictes.
Aquestes són les restriccions a tot Catalunya, però a més els municipis poden establir d'altres i limitar l'ús de petards i fogueres en funció del nivell de perill d'incendi forestal. Recordem també que davant qualsevol incident el telèfon d'emergències és el 112. Doncs com dèiem, es demana sobretot precaució. Des de Botarell, el Baix Camp ho fan amb